Sentim ara mateix en directe Joan Guix, secretari de Salut Pública.
A Catalunya, val? Es tracta d'una dona de 36 anys, de nacionalitat italiana, però resident a la ciutat de Barcelona. Entre els dies 12 i 22 va estar a Itàlia, a la zona de Bèrgamo i de Milán, i que la nit passada ha contactat directament amb l'Hospital Clínic i allà se li ha pogut fer el test epidemiològic, el cribatge epidemiològic, i a partir d'aquí el test microbiològic que ha calgut. En el moment actual s'han fet els contactes, s'han identificat tots els contactes, s'estan enquestant tots, i a partir d'aquí aquests contactes són persones sanes, i això ho hem de tenir molt clar, no són malalts, són persones sanes. En conseqüència, el que farem és fer aïllament domiciliari. Aquestes persones hauran d'estar durant uns 14 dies aproximadament en vigilància des dels serveis de vigilància, des de la xarxa de vigilància epidemiològica. Cas de que aparegués alguna sintomatologia, llavors actuaríem d'una altra forma, però en principi no hem de fer res, han d'estar al seu domicili, senzillament aquests 14 dies d'aïllament i res més. A partir d'aquí fem el seguiment i, si fos necessari, ja faríem totes les intervencions. Alguns elements per recordar importants. Estem parlant d'aquest coronavirus. Un 80% dels casos són casos lleus, és a dir, en una clínica molt similar a una clínica gripal lleu. Només aproximadament un 15% són greus i un 2% són crítics. Per tant, estem enfront d'una malaltia amb un perfil clínicament força similar al síndrome gripal, i recordem que estem al mig de l'onada epidèmica de la grip, tot i que estigui ja descendint. Important també, en el moment actual estem fent tot aquest seguiment i totes aquestes identificacions perquè estem parlant d'un nou virus que ha aparegut identificat fa un mes. Aquest és l'objectiu. L'objectiu que ens plantegem a tots els països és essencialment un objectiu de contenció. És a dir, l'objectiu ideal seria el poder erradicar aquest virus. No estem parlant ni fent unes actuacions per lo tant perquè sigui una malaltia d'una extremada gravetat. Sí que té una alta contagiositat, però no té una extremada gravetat, però l'objectiu és la contenció. Aquesta és la idea, perquè si no podríem pensar, escolta'm, tanta activitat per una malaltia relativament lleu. Jo crec que aquests són els elements que valdria més informar. Informar-vos també que els protocols és un protocol viu, és a dir, l'anem modificant constantment. Aquest matí hi ha hagut reunió de la Comissió de Salut Pública. Constantment estem en relació amb el Ministeri, amb la resta de comunitats i amb el Centre de Control de Malalties de la Unió Europea. Quan suggereixen, recomanen algun tipus de modificació, automàticament nosaltres ho trasladem al nostre protocol. Per tant, és un protocol, insisteixo, viu, que pot anar tenint petites modificacions en el recorregut dels dies. Una de les modificacions que s'ha incorporat justament avui, i que per tant l'incorporarem immediatament en el nou protocol, és la inclusió de les grans regions italianes, a més de tots els criteris que existien de Xina i especialment les províncies de Hubei, etc., s'ha incorporat també la procedència en pacients amb clínica respiratòria, procedents de les zones de Lombardia, Veneto, Piemonte i Emilia-Romagna. Aquestes són les modificacions principals que s'han incorporat en aquest protocol. La doctora Assumpta Ricart els hi explicaria una mica els aspectes més assistencials.
Sí, bàsicament us explicaré una mica què estem fent des del Servei Català de la Salut, que no és d'ara ni molt menys per aquest cas, sinó que vam començar a treballar paral·lelament en el moment que es va declarar l'epidèmia. Nosaltres l'eix essencial és seguir les directrius estrictament que ens ve de la xarxa de vigilància epidemiològica Salut Pública, és a dir, no ens movem ni un punt del que ens diuen ells, perquè això és essencial, i per tant només és veritat que tenim molts canvis, però aquests canvis ara veureu que fem de corretja de transmissió perquè arribi a tots els llocs i a tots els professionals. Per tant, jo crec que des del CatSalut la primera és fer de corretja de transmissió de totes aquelles directrius que ens dona la xarxa de vigilància epidemiològica a través de l'Agència de Salut Pública. En segon lloc, el CatSalut ha fet una anàlisi de recursos a l'abast, i això és una feina proactiva que hem anat fent al temps, i demostrem que el sistema està preparat. És veritat que hi ha diferents escenaris, d'escenaris de casos diferents i de situacions epidemiològiques diferents, per tant estem fent un pla de contingència i hem analitzat els dispositius o els recursos que tenim a l'abast. El sistema està preparat i de fet jo crec que volem transmetre un missatge de tranquil·litat en la mesura que ja hem demostrat com hem fet front a altres brots epidemiològics de malalties altament transmissibles. Jo crec que l'alerta que ens acompanya en aquesta situació és perquè és nova, però no pas per la gravetat, com molt bé ha comentat, no? Que és una situació nova, que estem molt a l'aguait dels canvis que es puguin produir, que ja veiem que són constants. L'altre eix pivotal que ens sembla essencial és la comunicació amb els professionals. Això és essencial. Els professionals són els que poden contenir la por i vehiculitzar el protocol. Aleshores, afortunadament, ja tenim un sistema de comunicació amb els professionals, que són els comitès operatius d'urgències i emergències, que fa molt de temps que funcionen. De fet, el Pla Nacional d'Urgències valora que una de les funcions del Pla Nacional d'Urgències és garantir que totes les regions tinguin aquests comitès operatius d'urgències i emergències, i perquè ho conegueu, aquests comitès estan formats per tots els agents i de fet per totes les possibles portes d'entrades d'un possible cas o un possible cas en sospita. Estem parlant de que en aquests comitès operatius d'urgències i emergències està representada l'atenció primària, està representat el SEM i està representat el transport no urgent, està representat els QAPs, està representat els serveis d'urgències hospitalaris i treball social. Vull dir que és una xarxa que ja tenim instal·lada. I de fet, quan vam fer la valoració del Planuc a 2 anys, un dels elements més positius és que això s'havia establert a tot arreu amb aquestes composicions, de fet, a comitè. Aleshores, a més, com a corretja de transmissió que dèiem i d'informació professionals, cada dimecres durant el període d'hivern, ja no per aquesta situació, sinó ja ho tenim, cada dimecres a les 9 del matí es fa una videoconferència amb els representants de tots els comitès operatius d'urgències. Aleshores, estem aprofitant aquestes videoconferències en les que també participa Salut Pública per resoldre dubtes, trametre els canvis de darrera hora, i tenim la capacitat de convocar una extraordinària. Aleshores, és molt important aquest sistema que afortunadament ja tenim, que funciona com a corretja, dèiem, de transmissió. Del tema de professionals, la primera és, com dèiem, la informació, la segona és garantir que tinguin equips de protecció individual. Òbviament es preocupa la protecció dels professionals i això el sistema garanteix. S'ha parlat de desabastiments, creiem que no és la paraula correcta. Ara per ara, precisament Primària ha fet una compra importantíssima, els serveis hospitalaris disposen dels equips de protecció individual, que estan molt ben definits quins són a nivell de protocol, i bueno, es buscaran també fórmules per un escenari, doncs, aparentment poc probable, però de fer compres, doncs, agregades, fins i tot a nivell estatal o a nivell més ampli, no? Però en tot cas el sistema i el CatSalut ha de garantir que els professionals tenen l'equipament per la protecció, els equips de protecció individual. I després l'altre eix pivotal amb els professionals és la formació. Aleshores, afortunadament ens vam anticipar amb l'Agència de Salut Pública, i abans de que tinguéssim el coronavirus, i pensant precisament que estàvem en una època, això crec que va ser cap a l'estiu, que vam dir, ostres, ens amoïna que els nostres professionals ara estan en un baix nivell d'alerta i que se'ns escapi algun cas precisament perquè vingui algun febre i no li preguntis si ha viatjat en els darrers 14 dies perquè baixem l'alerta. I aleshores vam tenir la fortuna de fer aquesta anticipació de formació de formadors, que li vam dir formació en malalties transmissibles, altament transmissibles. No era coronavirus, vam parlar de moltes altres malalties que estan sobre la taula i que poden ser unes amenaces pel sistema. Aleshores, hem reforçat aquest sistema, no hem pogut arribar a tothom, però ja tenim molts professionals formadors i el sistema és formació de formadors. Aleshores, sí que hem donat un pes i estem demanant, sisplau, que aquelles persones que s'han format, doncs, facin sessions, que poden ser sessions clíniques a nivell de serveis d'urgències, a nivell de serveis hospitalaris, és a dir, que li exigim, com estava previst, que cada persona que s'ha format traslladi aquesta formació, informació als seus equips. Jo diria que els eix pivotals dels professionals són aquests quatre. Jo insistim en recordar que el 80% dels casos són lleus que l'alerta ve perquè és una situació nova, òbviament que estem gestionant la por també, que és comprensible, és legítima, la comprenem, però que si parlem de mortalitat i sobretot de casos lleus, doncs el 80% són lleus. Jo crec que les accions de CatSalut són aquestes. Estem treballant, òbviament, amb un pla de contingència que avalua diferents escenaris, que ens estem anticipant. Creiem que no arribarà, però de tota manera això no vol dir que treballem un pla de contingència per un escenari. Doncs, òbviament, el cas d'Itàlia doncs, ens ha destrontollat una mica i jo crec que ens obliga a fer un exercici de reflexió que faríem davant d'un escenari doncs, molt més caòtic o vegis Itàlia, no? Que creiem que serem capaços de contenir els casos, però hem de fer aquesta feina de base. Per la nostra banda, res més.